Bona nit. Si us sembla, començaríem el ple, aquest ple ordinari. Com és habitual, si alguna persona vol prendre la paraula, doncs la donem. Sí, endavant.
Quería preguntarle por qué se ha tardado tanto en arreglar el problema de las tapas de la carretera Vella. Porque vamos, yo no me encuentro calificativo, no sé si lo encuentran ustedes o juzgan ustedes. Fui durante un mes 4 veces a decir solo a la policía que aquello hacía un ruido insoportable y que no se podía dormir. Ya pasaremos nota 4 veces durante un mes. O sea, yo por sangre. Como que, bueno, ya lo hemos comunicado, como que no se arreglaba nada, pues bueno, me puse en contacto con Entor, le telefoné y le dije, mire, que no podemos dormir, que ahora ahí hace mucha calor, la ventana abierta, y ese pom, 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 eso es insoportable. Y me dijo, bueno, pero es que, ¿sabes qué? Voy a hablar, pido ahora con el alcalde, subí, así, y bueno, su secretaria me dijo, ¿qué quería? Dije, bueno, ya se lo comunicaré al alcalde. Digo, no, pero es que no podemos esperar. Es que llevamos así, hemos estado más de 2 meses y eso era insoportable. Bueno, pues, como no tampoco me dio hora, me telefonó al día siguiente y me dijo, dice, bueno, ya se lo he dicho al técnico, a la técnica, que ya vendrá. Que no nos podemos esperar, que no podemos dormir. A ver qué prioridades puede tener el ayuntamiento en eso, o qué sensibilidad hay o qué no sensibilidad hay. Bueno, pues viendo que no se arreglaba nada, pues me fui al entorno otra vez. Joder, tú, que no sé. Eso ya fue en persona. Me dijo, bueno, ahora espérate, me pongo, ¿para qué lo quería? Me pongo en contacto con el técnico, con la técnica. Bueno, se puso en contacto. A través de, estando en el entorno, llamó a ese señor, a esa señora, me parece que era una señora, y dijo, mira, que un señor, que esto y lo otro, dice, bueno, dile que ya lo hemos comunicado a la constructora y que vendrán a arreglarlo, pero ¿cuándo? Dice, no, es que no, sabe, eso depende, es que no, a mí eso no me soluciona nada, que le estoy diciendo, que le estoy rogando, que no sé más cómo decirlo, que no podemos dormir, que hace mucho calor, que en mi casa no hay aire acondicionado, no en mi casa solo, sino todos los que estamos alrededor de Calabril, La Gaviota y de Montplet, que es donde están las 4 famosas tapas del Favagrá, no podíamos dormir. Y era algo espantoso. Y hay 3 bloques, la de al lado de Montplet, la otra, bueno, además, aunque fuera una persona sola. Y no había manera. Y bueno, viendo que no solucionaba nada, pues fui al Safaret y pedí un papel para eso. Se lo mandé a usted diciendo que ya no podíamos más, que no llegaban a esos señores. Bueno, desde luego ni me han contestado. Yo no sé qué calificativo se le puede dar a eso, porque yo, la verdad, me ha cogido. Bueno, la prueba es que esta será la última vez que yo venga a un pleno, porque esto es un pitorreo para mí. Para mí, porque a mí ya me ha llegado comentario de gente que habla pues en torno de lo que estamos aquí, dice, mejor que no vaya porque encima se están guaseando de ti. No con relación a esto, sino con relación, perdona, ya acabo, con relación a lo del mosquito tigre. Yo todas las veces que yo he venido a un pleno ha sido para beneficio del pueblo, no para beneficio mío. Que si una vez eran los mosquitos, que si otra vez eran los pararrayos que le habían cortado, que si otra vez era la basura que era un desastre. Yo, a mí se me caía la cara de vergüenza cuando delante de mi casa había la porquería más grande dentro de la basura y pasaba los de la cursa de TV3. Y yo, claro, estaba esperando que los comentarios, porque aquello era vergonzoso. Digo, ostras, esto ya está pichó que el raro de la mina. Eso lo sabía el ayuntamiento. A mí eso se me caía la cara de vergüenza. Se me caía la cara de vergüenza. Y otras veces yo he dicho, bueno, que lo que hicieron allí al lado, que no sé quién lo hizo, en los Mossos de Escuadra, aquel desnivel así, que lo dejaron, aquella piedra grande, porque si de alguno se matara. Porque es que no entra en sentido común. Me parece a mí que por sentido común sería más fácil. Hubiera hecho un relleno y no hacer eso. Yo estuve a punto de caer por allí, porque hay un trozo de cera así, no sé si lo han visto alguno. Solo he visto alguno. Pero se ve que allí, y parece que soy el tonto del pueblo. ¿Por qué? Porque me cuidaba y me. Cuando vinieron los de la tapa, yo también lo. Y si no, quería hacer un inciso al señor Óscar Mules. A usted, con usted no hablé yo. Sé que hablaron otros vecinos, y usted, porque yo lo vi, estuvo, y porque yo siempre decía, por favor, vaya a ver el ruido que hace, y a ver si la conciencia se le demuele. Y el señor molestó eso, y que comenté el ruido que hacía. Yo sé el ruido que hacía. Y cuando él estaba viéndolo, yo estaba allí. Lo que pasa es que él a lo mejor no me vio. Yo sí que lo vi.
Yo, bueno, lo puedo decir que no me llegó por usted. Me llamó un vecino. Fui al mismo día que me llamó. ¿Sí? Y creo que en menos de una semana estaba solucionado.
¿Qué le pareció perdón, ¿qué le parece usted el ruido que hacía durante toda la noche?
Sí, está claro.
El comentario, no, que usted, el comentario que usted dijo, que le dijo, ostras, esto sí que se siente fuerte. El de ahí abajo se siente un poco menos.
Sí, tiene toda la razón. Y le confirmo que el momento que fui informado, yo me presenté, lo vi y dije a los técnicos que aceleraran al máximo, y creo que a la semana estaban la empresa a aportar una solución. Ya se había aportado dos veces. O sea, han tenido un problema que este tipo de etapa, la junta, dura muy poco. O sea, ya es la segunda vez desde que se pusieron que se ha cambiado. O sea, no es que no se haya atendido, sino que hay un problema de proyecto, se diseñó estas tapas y ahora se está buscando una solución que sea más definitiva, porque se pusieron unas juntas nuevas y al mes y poco ya volvió a hacer ruido. Y son las originales y son las que estaban definidas. Y se ha requerido que se haga algún tipo de modificación para solucionar esto definitivamente. Vale.
Cuando la estaban cambiando las tapas, yo estaba presente. Estuvieron sacando las tapas, limpiándolas, poniendo, y pusieron las tapas. Y claro, si el que ha puesto el aro de abajo está torcido, tú puedes poner muchas tapas y puedes hacer muchas virguerías. Pero al cargar tres o cuatro veces así, se ha roto la junta. Yo he venido a informarme de aquí a qué sitio tengo que ir cuando ocurra eso. Porque la verdad, no me lo pensaba que un consistorio, sabiéndolo todos, llegara hasta tal punto de tomarme por imbécil y de tomarnos a una cantidad muy grande de vecinos, de que aguántate ahí, aguántate, que ya vendrá. Y cuando me decían, no, es que eso lo tiene, eso me lo dijo, no recuerdo exactamente el aviso, sí, el técnico la tenía, me dijo, no, es que como es una obra nueva, la tiene que hacer, pero por favor, no puede hacer una forma provisional y quítenos esos ruidos, que no podemos, mira, coincido que la nueva dona estaba más alta. Y luego me acordé de todos ustedes, ¿eh? Desde el primero al último, porque sabiéndolo todo, y aquí allí no se hacía nada, a mí que me lo diga. A mí que me lo diga, a veces. Entonces, el mismo señor que estaba poniendo la junta cogió el teléfono y llamó. Mira, que esto no queda bien. El resultado es que como el aro está torcido, dentro de poco se romperá la salida y yo quiero saber dónde tengo que ir. O tengo que pedir un préstamo para ponerme aire acondicionado, digo yo.
Si es de mi área, pues estoy abierto, como siempre, a todos a atenderlos. En este caso, cuando a mí me avisaron un vecino, yo tardé nada en incluso pude asistir personalmente. Usted dijo que me vio, lo pudo comprobar.
Yo lo vi.
Y desde que yo fui informado y fui, que fue el mismo día, creo que en menos de una semana estaba solucionado.
Yo es que,
tenemos verdad, muchos recursos para poder transmitir estas...
Ha ido mirando a ver lo que puede uno arreglar, a ver si un poquito de un grano de arena se puede, y luego que lo trate con esta desconsideración. Póngale usted el calificativo que quiera. Yo no tengo calificativo a ponerle porque sería un poco raro.
Bé, jo crec que el regidor ja ha donat les explicacions, el tema s'ha resolt, a pesar de que hagi trigat un cert temps. Quan va venir alcaldia i jo vaig tenir coneixement, vaig traslladar precisament a nivell tècnic perquè fessin la valoració. Les tapes de clavegueran, de tota manera, a nivell genèric, no solament al nostre municipi, sinó a tots els municipis, per desgràcia són un problema, perquè vostè ho ha explicat bé, en alguna ocasió, si en el moment que es fa la construcció no ha quedat perfectament equilibrada, fan soroll i si ens movem pel municipi, però no exclusivament el nostre, tenen soroll. Algunes vegades es poden resoldre, però de vegades són reiteratives. Els serveis tècnics intervenen no solament amb això, sinó amb moltes altres incidències que tenim al municipi. De vegades voldríem poder donar resposta immediata. En aquest cas hi havia una obra d'una empresa i, per tant, es va requerir l'empresa. A vegades voldríem que ells actuessin de manera immediata. Això no va poder ser tan ràpid com ho hauríem volgut. No és cert que nosaltres no fem cas. té raó que ha tingut un temps de demora, a vostè li sembla que no és correcte i jo accepto, permeti'm que jo l'he estat escoltant amb paciència. Nosaltres valorem que vostè ha tingut que esperar un temps que considera massa llarg i segurament té raó, jo no li trec la raó amb això, però al final el dia a dia de totes les incidències, els recursos humans de gent que tenim i les possibilitats no sempre ens permet resoldre-ho tot a l'endemà com voldríem. De tota manera, en prenem nota, en cas de que torni a tenir un incident d'aquestes característiques a l'àrea, en fi, pot demanar pel regidor o pel tècnic corresponent i sempre activem per donar solució i per resoldre-ho.
Delante, yo esperaba una solución como la que dieron delante de la cuestión del arco. Cuando una cosa ocurre eso y es tan desagradable y que no se puede dormir, ¿sabe lo que hicieron? Pues le hicieron 4 puntos de soldadura y ahí está. ¿Y por qué no pudieron hacer el mismo día que eso y no hubieran ahorrado más de 2 meses de sufrimiento? 4 puntos de soldadura ahí delante, una tapa de clavegueran delante de la cubistería del arco. Y se le cae a uno la cara de que está pasando todo el día clon, 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 las 24 horas del día. En 24 horas del día, y luego pasó el presidente, dijo, mira, aquel es que, no sé, o tienen más influencia, o son más guapos, o lo que sea. Le sonaba la tapa y le han puesto 4 puntos de soldadura. Y eso es. Y ya para acabar, lo del criadero del mosquito tigre está lo mismo que estaba, con más mosquito todavía, con más basura, con más porquería, y la resolución que usted mismo dictó hace 6 meses aún no se ha cumplido. No por parte de la. Eso, por parte de la. Eso. Y después de eso y después de lo otro, acá y vámonos.
Bé, si alguna altra persona vol prendre la paraula. Sí.
Bona nit. Seré breu en el punt que ara tenim en el ple. Vull agrair en nom meu i dels meus companys, els Bornitxos a Catalunya, de l'associació, el fet de que ara toqueu el tema aquest sobre l'agermanament de Bornos amb Sant Celoni. Estem molt contents, esperem que s'aprovi amb sí i bueno, esperem que després continuem i es consolidi aquests fets que hem estat fent els últims anys amb l'anterior alcalde, que també aplaudeixo, igual que a vosaltres, tots tenim mèrit, i endavant, i que això sigui el símbol de la gran unió que tenim al poble català, simbolitzant Sant Celoni amb Bornos, amb tots els pobles que venen de fora. I molt contents i que continua la tasca i molt agraïts. Bona nit.
Bé, moltes gràcies. En fi, ara com que hi haurà el punt, doncs segurament tots els grups podem fer les seves intervencions. Si algú més vol prendre la paraula. I si no, doncs començaríem el ple. El primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió plenària del dia 26 de maig. Si els grups no tenen res, la donaríem per aprovada. Bé, passaríem doncs al següent punt, que és l'aprovació del protocol d'agermanament entre els municipis de Sant Celoni i Bornos, de la província de Càdiz. Bé, de fet, com comentava en aquests moments, al final aquesta és una iniciativa que neix de la gent, no? De la societat civil, neix de la vostra associació, segurament d'un col·lectiu de persones que en un moment determinat doncs, voleu donar visibilitat al que era el municipi de Bonta Baragonesa, no? Dels vostres orígens, i per tant és l'interès de la gent el que fa que després en l'àmbit polític doncs, puguem acabar tancant un agermanament, un protocol d'agermanament. No? Per tant, en fi, sou vosaltres, no? L'agraïment en tot cas és a tots vosaltres i la felicitació ha de ser per tots vosaltres. De fet, heu estat els impulsors en el document, es fa referència, no?, de que sou 69 les persones nascudes a Bornos que esteu empadronades en aquests moments a Sant Celoni, però també en molts altres municipis del nostre entorn. Bornos, per qui no ho sàpiga, és un municipi de la comarca de la Sierra de Càdiz. Té dos nuclis, això s'assembla una mica a Sant Celoni, Sant Celoni i la Vall d'Òria, doncs Bornos i Coto de Bornos, amb 6.923 habitants Bornos i 1.011 al Coto de Bornos. I també té similituds amb Sant Celoni perquè és un municipi gran de 55 quilòmetres quadrats, per tant és un municipi d'unes dimensions al seu àmbit territorial important, Sant Celoni de 64, per tant estaríem molt, molt similars. No? I de fet doncs, va ser als anys, a partir dels anys 50 que varen arribar persones de Bornos, no? Aquí a Sant Celoni, bé, buscant feina, buscant poder desenvolupar el seu projecte de vida. Aquí vareu trobar feina, és una època on es van començar a construir algunes de les indústries, una de les que em feu referència doncs, és la que era la Manusa, en aquell moment, que va donar feina a molts de vosaltres, no? A moltes famílies, però també gent que, en fi, emprenedora, que va muntar els seus propis negocis i ha tirat endavant al llarg d'aquests anys. No? Entre tots doncs, heu fet créixer Sant Celoni, no? I Catalunya. Per tant, doncs, al final jo crec que haver arribat a aquest agermanament, aquest protocol, portar a l'aprovació aquest protocol d'agermanament, doncs és conseqüència de tots aquests elements. No? I el fet que això tingui continuïtat, al final, jo crec que vosaltres seguiu tenint un element protagonista molt important, a la que nosaltres el que hem de fer és seria al costat, acompanyar-vos, anar plegats, no? I tot allò que puguem compartir uns i altres, doncs jo crec que serà positiu. L'any passat, a la trobada que vareu fer, doncs va venir l'alcalde de Bornos, vam tenir oportunitat de parlar, ens vam comprometre en aquell moment de tirar endavant aquest agermanament i mirar en la mesura el possible de poder col·laborar, crear una petita comissió que ens permeti doncs, fer projectes comuns i poder-los compartir. Per tant, escolteu, pel que faci falta doncs, estarem per acompanyar-vos i fer-ho possible. Sí, els acords en fi, són molts, potser llegir-los tots jo no sé si es faria un pèl farragós. El que venen a dir és que el que busquem és que hi hagi relació entre els dos municipis amb l'àmbit cultural, en l'àmbit festiu, en l'àmbit turístic si cal, l'econòmic o el de promoció d'uns i altres, que puguem compartir informació que generem un municipi a l'altre, que a la nostra pàgina web doncs, puguem tenir vincles de cap a un o cap a l'altre municipi, perquè la gent de Sant Celoni o la gent de Bornos o qui entri a les nostres webs o als nostres mitjans de comunicació doncs pugui també trobar informació de l'altre municipi. I els acords són prou amplis i prou oberts com perquè tinguin cabuda aquelles iniciatives que puguin sorgir de tots vosaltres, en fi, o d'un ajuntament o d'un altre. No? Per tant, jo crec que és la primera vegada que a Sant Celoni fem un agermanament, almenys no tenim coneixement de que n'hi hagi hagut cap altre, no sé el Joan si ell en té coneixement d'algun d'anterior, però no hem trobat documentació que ho indiqui. Per tant, diríem que seria el primer agermanament formal que fem i per tant jo crec que també hem d'estar satisfets per això. Per tant, en fi, passaria la paraula als altres grups. Sí, Eduard.
Bona nit. Els socialistes de Sant Celoni votarem a favor d'aquest agermanament amb Bornos. Creiem que és un fet necessari, ja que tot pel reconeixement de tota la gent d'aquest poble, de Bornos, ja que és aquí a Sant Celoni on es concentra la major gent que va anar-se'n del seu poble i va arribar a una altra vila. No? O sigui, a Sant Celoni és on es concentra la major part de bornitxos. Passades les legislatures amb en Joan d'alcalde, s'havien fet altres trobades amb institucions de Bornos també i Sant Celoni, i llavors bueno, només em queda dir que bona feina i moltes felicitats.
Sí, Jaume?
Evidentment, i votarem a favor, vull dir, a part, ens coneixem una miqueta i és molt interessant el fet de juntar dos pobles amb unes similituds i al mateix temps amb aquestes diferències que puguin complementar i tenir polítiques que col·laborin l'un amb l'altre. No? Vull dir, històricament sempre s'ha fet potser en països de Sud-amèrica, com s'havia fet a la zona d'Arbúcies o així, en Palacagüina i tal. No, en el nostre cas ho fem en Bornos, ens interessa igualment per la quantitat de gent que tenim, perquè Sant Celoni va tenir un gran augment de gent que va venir als anys 50-60, i aquest és un pas més de reafirmació, no? cada persona és de la seva terra però també fa vida a l'altra terra, no? I és aquesta doble sensació que bueno, la reforcem amb aquest agermanament.
Sí, Carmen.
Bé, des d'Iniciativa donarem el vot a favor. Potser és un dels punts de ple més agradables de votar. I a mi m'ha agradat molt llegir el punt perquè parla una mica de la història de la gent, de vindre, els noms, el que perdura de la història d'una gent i d'un poble. No? I m'ha agradat molt, la veritat. N'hi ha noms que no sabien que eren bornitxos. I bé, és l'essència potser de la societat que tenim ara mateix a Catalunya. És molt rellevant i plenament d'acord amb aquest agermanament, que a més la veig molt apropiada perquè és una situació d'un agermanament en un poble que realment té interessos dintre d'aquest poble, no? Que a vegades veus agermanaments que no saps ben bé per què són i en canvi aquest té molta raó de ser. Per tant, votarem a favor.
Sí, Magalí.
Sí. Nosaltres com Esquerra Republicana doncs, també estem totalment d'acord i estem molt contents d'aquest agermanament. Bàsicament també doncs, perquè hi ha una realitat aquí a Sant Celoni de gent de molts diferents llocs i que realment doncs, des de Bornos sou bastants. I és un moment doncs, ideal també per compartir cultures, per compartir coneixements i bàsicament és la realitat de Catalunya, és la realitat que tenim. No? I després també agrair-vos moltíssim la feina que feu com a entitat i a les fires que participeu, que ens ensenyeu els vostres, bueno, la vostra cuina típica d'allà, amb tots els vostres productes i realment doncs, la feina que esteu, que porteu a Sant Celoni és molt important i molt enriquidora. Gràcies.
Bé, per tant, quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem al següent punt, que és donar compte de l'informe emès per l'intervenció municipal amb data 14 de juliol del 2016 relatiu als reparaments efectuats des de l'1 d'abril del 16 fins al 14 de juliol del 2016. Per tant, els grups heu tingut la informació. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau. Molt bé. Per tant, passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 4/2016. Bé, aquí aquesta és una modificació de crèdit que té dos apartats. Un és la generació de crèdit a unes partides de l'àrea de cultura en el que s'havia fet una despesa per cobrir unes necessitats de personal, de treballadors, i es donen de baixa unes partides de capítol 1 per tal de poder rescobrir, que és en realitat lo lògic que li correspon. Per tant, el que fem és aquest moviment econòmic d'unes partides a les altres i les tornem a reequilibrar. I per un altre costat, el que fem és una modificació de crèdit per unes millores a la cambra agrària. Si la cambra agrària s'ha fet una actuació de millores de seguretat i contra incendis, en fi, en l'actuació que es va fer en el que era el lavabo es va veure que hi havia una inestabilitat del sostre que va requerir una actuació més important de la que el pressupost inicial havia previst i per tant el que fem és afegir-hi aquesta quantia econòmica que no estava contemplada en el projecte inicial, és d'aquestes coses que a vegades surten a les obres. L'altre és una campanya de civisme que en la comissió informativa ja es va explicar. Hi ha diverses actuacions incíviques, hi ha una demanda de la societat que anem donant solucions, algunes són prou conegudes, no? Com els excrements dels animals o les pintades o els desperfectes al material urbà, en fi, papereres, bancs, diferents elements del mobiliari urbà. Per tant, el que s'està treballant en diferents àrees és fent una ordenança, revisant l'ordenança que tenim, però també una campanya de civisme que ens pugui ajudar, pugui sensibilitzar a la ciutadania envers aquests punts, que és una campanya que s'ha fet una previsió econòmica de 20.000 euros. Després, un conveni d'arranjament de la coberta Sant Cebrià de Foirosos, que és una església que ha baixat a la teulada, en aquests moments està a cel obert. S'ha fet ja una primera actuació, llavors amb la Diputació, amb amb el propi bisbat i l'Ajuntament. El que hem acordat és un conveni en el que farem una aportació a terços per tal de donar resposta no solament a l'urgència, sinó estabilitzar més aquesta teulada i poder mantenir aquest patrimoni. I després una altra, que és poder fer actuacions a la via pública de desperfectes, de rajoles trencades, un forat en un moment determinat. La brigada actualment en aquests moments, fruit d'alguna baixa, diferents circumstàncies, no arriba a atendre totes les necessitats que es produeixen. Una mica avui en teníem un exemple d'un, en aquest cas era una obra recent, per tant la resolució no l'havia de donar la brigada, sinó l'empresa que havia fet l'obra, perquè estava encara en garantia, però en fi, problemes d'aquests ens els trobem a diari i no donem l'abast. Per tant, el que plantejàvem és, a través del fons de contingència, poder dedicar uns recursos que poguéssim contractar externament per poder donar resposta. I els fons dels que sortiria és del fons de contingència. Bé, els grups.
Bé, en aquesta modificació de crèdit ens sembla bé les millores de la cambra agrària, com també ens creiem necessari que es faci campanya de civisme, temes com excrements dels animals, foment del reciclatge, vandalisme, etc. Amb el tema dels 40.000 euros en arreglar queixes i propostes dels ciutadans, també estem d'acord, ja que ha de ser una forma ràpida per solucionar els problemes que s'exposin. I per acabar, no acabem de veure bé que el bisbat no pagui la seva totalitat de la reparació de l'església de Sant Cebrià de Foirosos, ja que és una titularitat de la parròquia de Sant Martí de Montnegre. Però com és patrimoni arquitectònic de Sant Celoni, creiem que s'ha d'actuar perquè a la llarga no quedi tot malmès i amb ruïnes, ja que té danys importants als seus elements estructurals. Per tant, votarem a favor.
Sí, Jaume.
Sí. Ara, ens trobem amb la quarta modificació de crèdit en quatre plens. Tenim uns pressupostos aprovats de fa dos mesos i ens sorprèn que arribi aquesta modificació de crèdit ara, no? Que és com una sèrie d'imprevistos, dius, bueno, ara ho rectifiquem. Bé, per altra banda, dels 86.000 euros que suposa aquesta modificació de crèdit, 64.000 venen del fons de contingència. M'agradaria saber, el fons de contingència, quan es va crear, quin sentit té, no? El sentit d'un fons de contingència és per una urgència bastant important. I a part, també ens agradaria saber de quina quantitat era el fons de contingència i quin és l'estat actual, perquè sol ser al voltant d'un 1-2% del pressupost total, el fons de contingència. I per altra banda, hi ha un parell de punts. Em sembla molt bé, tot el tema de festa major ho tenim controlat, però amb la campanya civisme, tal com vam parlar l'altre dia en la informativa, ens van dir que hi havia diferents elements a actuar, no? Que podien ser els excrements, que podien ser certs elements vandàlics i tal. Però entenem que potser aquesta partida de 20.000 euros tant pot ser a la baixa com a l'alta, perquè la campanya cívica no està plantejada. Que potser el que hauríem de fer és plantejar la campanya civisme i després valorar-la quin és el pressupost. Potser amb una campanya cívica més de conscienciació no tenim, necessitem menys pressupost, o bé necessitem aportar-li molts més per solucionar aquests problemes. Llavors entenem que potser l'ordre hauria de ser una mica la inversa. Primer plantejar la campanya i després pressupostar-la. I després hi ha altres treballs aquests de, més de solucionar problemes del carrer, com esmentava el senyor abans del clavegueram, que potser, bueno, no sé si està contemplat, però amb les contractacions que hi ha del punt 18 hi ha diversos peons que potser es pot solventar una mica. Per tant, nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
El fons de contingència, una mica, quan vàrem aprovar el ple i vàrem explicar, jo crec que en aquell moment es va explicar, el fons de contingència el vàrem crear perquè en els primers mesos abans de l'aprovació del ple va haver-hi uns ingressos extraordinaris per plusvàlues i per IBI. I per tant vam veure que segurament, si al llarg de l'any es confirmaven, disposaríem de més ingressos i per tant els posàvem en una partida que en dèiem pla de contingència, que si es confirmaven al llarg de l'any, es consolidaven aquests ingressos, ens permetrien, a través de modificacions de crèdit, per tant atendre situacions que necessitats que s'anessin generant, que podien ser diverses. En fi, plantegem aquestes perquè ens semblen que en aquests moments són necessàries. Podrien ser d'altres, si es haguessin plantejat, doncs potser les hauríem proposat. Ara no recordo la quantia total de 150.000 euros, era el pla de contingència. Per tant, ara en aquests moments en deuen quedar potser una miqueta menys de la meitat, potser un 40-45%, que potser en el proper ple o més endavant veiem la necessitat de cobrir l'aspecte que sigui, una necessitat que ens hagi aparegut que no teníem prevista, i per tant aquests recursos ens podrien ajudar a resoldre. Per tant, aquest és una miqueta la filosofia, no?, amb la que i els objectius amb els que hem estat treballant amb aquest pla de contingència, i el motiu de la modificació a crèdit precisament és aquest, perquè era una partida oberta, no?, que a l'ús li aniríem donant a través de modificacions a crèdit.
Entenem que aquesta partida potser hauria de ser una mica més elaborada abans, definir-la, i quan la contingència va associat a urgència també, i en aquest cas l'urgència serà, bueno, cadascú opina quina és la seva urgència al moment.
Sí, Carmen?
Bé, nosaltres votarem en contra, bàsicament, perquè n'hi ha una sèrie de punts que no estem d'acord. En primer lloc, el conveni d'arranjament d'una església que pertany al bisbat és una propietat privada, no té gaire lògica de que es pagui 5.000 euros. Una altra són els treballs realitzats per empreses i professionals, lo de albañileria i per carrers, 40.000 euros destinats a aquestes partides, quan hem demanat moltes vegades plans d'ocupació i s'han destinat a un altre tipus de lloc, i això és molt adient per aquest tipus. Després n'hi ha l'apartat de contingències, i són contractes de 2, 3, 4 mesos, i un en concret de 12.500 euros de sou en 6 mesos, o sigui que no són ben bé de contingència. Per totes aquestes raons votarem en contra. Una cosa.
Sí, diguem.
Heu saltat el número 3? Donar compte de l'informe més per... Lo has dit?
Sí, sí, sí. Potser ha coincidit quan l'he dit, s'han aixecat llavors. Sí.
Ah, potser, perquè no m'ha assabentat. Digo. Vale, vale.
Val, per tant, serien 4 abstencions, un vot en contra i la reta... No? Perdó, sou 3, sí, és veritat, que falta... Molt bé. Perdó. Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit número 5/2016. Sí, Joan Maria.
Bàsicament aquest punt és un punt estrictament tècnic, és un punt que ens ve una proposta que ens fa la intervenció, on bàsicament el que està demanant és un canvi en els criteris. Jo, si us en recordeu, a les bases d'execució del pressupost tenim el costum des de fa anys d'incloure les partides nominatives de les subvencions que es fan a totes les entitats. En canvi, en el pressupost només reflexàvem una partida general que anava per subvencions. Com necessitem posar-li epígrafs a cada una de les subvencions que s'han donat per una gestió comptable, doncs se'ns ha demanat poder fer aquesta modificació directament al document de pressupost. I bàsicament el que estem portant avui en modificació de crèdit és convertir una partida general en una partida on tenim epígrafs separats per cada una de les subvencions que es fan a les entitats. Llavors el procediment requereix que ho portem a ple, que es voti, i després seguiria el procediment fins que es pugui distribuir a les diferents entitats el que es va pressupostar en el seu moment.
Sí, si els grups, si algú vol intervenir, posicionament de vot. Or. Sí, Carmen.
Aquest a favor, perquè dintre de lo que és el pressupost aclareix molt més lo que és cada partida i a qui va destinat. Per tant, penso que és un aclariment prou necessari, ho veig molt bé, per això votarem a favor.
Bé, passaríem per tant al següent punt, que és l'aprovació de la correcció material d'error material comès en la transcripció a l'acte del ple de l'Ajuntament de data 31 de març de 2016 del pressupost inicialment aprovat.
Aquest punt,
Maria.
Perdó. Aquest punt és un punt de nou que té a veure amb un error que es va realitzar. Es va votar el 31 de març el pressupost en el ple, però quan es va traslladar l'acte es va traslladar amb un error en el resum dels diferents capítols que té el pressupost de l'Ajuntament. De fet, n'hi ha 4 epígrafs que estan, les dades són incorrectes. Per tant, el que s'està demanant és corregir aquest error material i que quedi en el pressupost, en l'acte d'aquell dia, les dades correctes en el document.
Val a dir que quan es va publicar i tal, es va publicar de manera correcta ja, eh? Entenc que queda aprovat, doncs. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació de la delegació en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant l'organisme de gestió tributària exerceixi per compte d'aquesta corporació les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. Sí, Josep Maria.
Ja sabeu que l'Ajuntament, una bona part de tots els tributs i altres ingressos que realitza els fan a través de l'oficina de tributació de la Diputació, bàsicament perquè ells tenen tots els mitjans per poder realitzar aquestes tasques. Llavors, en el document ja veieu la llista del detall de tots els ingressos que gestiona aquesta oficina de recaptació i perquè ho puguin fer necessiten que els deleguem la competència des del mateix ple. Llavors, bàsicament és el que estem demanant i gestionen, que jo suposo que ho sabeu, tant la part del pagament voluntari com la part executiva. Vull dir que quan alguna persona no fa front a les seves obligacions també fan la gestió de cobrament.
Bé, algun aclariment? Posició de vot? Vot favorable? Molt bé. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial de la proposta de modificació de la base 59 referent a la facturació electrònica de les bases d'execució del pressupost municipal. Sí, Josep Maria.
Com sabeu, les bases d'execució del pressupost municipal en aquest punt el que demanen és que, també a més ho demana així la llei, tots els proveïdors que té l'Ajuntament, el consistori, doncs realitzi una facturació electrònica. El que ens trobem a l'hora de la realitat és que hi ha dos tipologies de proveïdors doncs, que tenen dificultats. Una és molt sorprenent perquè és la mateixa administració i que es nega a fer-ho en alguns casos i com són proveïdors importants, doncs no podem subsistir sense aquest tipus de serveis, per tant necessitaríem modificar aquesta base per poder realitzar una facturació manual i després ens trobem el cas amb proveïdors molt més petits que evidentment per ells és un esforç pues que no té gaire sentit realitzar. Per tant, en aquests dos casos s'incloirien en aquesta base que us hem comentat les modificacions pertinents perquè es pogués fer una facturació manual i poder continuar treballant amb ells amb normalitat.
Algú comentari? Tothom vota a favor? Molt bé. Passaríem al següent punt, que és aprovació del protocol per la declaració de serveis essencials i àmbits prioritaris i per la regulació del règim de contractacions i substitucions de l'Ajuntament de Sant Celoni i en relació amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016. Bé, aquí sabeu que la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de l'Estat posa límits importants a la contractació de nou personal, de fet no permet noves contractacions i solament en casos d'excepcionalitat permet que es pugui fer algun tipus de contractació. Des de l'Ajuntament ja teníem protocol al respecte, però la realitat del dia a dia d'aquests anys d'aplicació d'aquesta normativa, doncs ens trobem sovint amb necessitats de cobrir a vegades baixes temporals, determinades necessitats puntuals que tal com ho teníem definit, doncs no complíem. Llavors el que fem és, al final la llei també té una interpretació que pot ser més o menys àmplia i el que fem és un protocol que l'hem treballat internament amb secretaria, amb intervenció, amb totes les àrees, amb recursos humans, per tal d'intentar fer-lo el més ampli possible i que ens permeti la interpretació més raonada, més àmplia i que ens doni més sortida a les necessitats. Al final, quin és l'objectiu que tenim, que és donar servei a la ciutadania, no? Llavors, quan aquestes normatives ens limiten la possibilitat de donar servei, crec que tenim l'obligació de buscar alternatives. Per tant, aquest protocol el que pretén és ampliar des del compliment de la normativa, però també des d'una visió àmplia que ens ho faci possible. I per tant, doncs, és el que portem a aprovació. Sí. Josep.
Però nosaltres teníem unes dubtes i eren unes dubtes raonables i era perquè això l'havia portat abans al ple. Hem fet unes trucades al director de recursos humans i gràcies als tècnics nous, perquè aquesta dificultat era grossa i és que ningú apuntava res. Els anteriors funcionaris ja que havien no apuntaven res, per això era aquesta dubte, cony, i això ara sí que pot fer i ara fer I ara diu que sí, perquè hi ha gent que s'ha dedicat, igual a vegades, no? Alguns dirà que no, però bueno, cal dir que, pues, bé, escolta'm, nosaltres votarem que sí perquè s'ha fet una feina d'una mica de bloqueig d'aquesta llei del PP, que bueno, és una manca d'autonomia local molt forta, i llàstima que altres tècnics aquesta solució jo no trobessin abans. Vull dir que el vot serà favorable perquè diu, home, ja era hora, que algú veu un punt de llum, no?
Alguna altra intervenció? Sí, Carmen?
Bé, jo en aquest punt, quan es va plantejar, vaig pensar que era molt bo, o sigui, determinar. A mi m'agraden les coses que estiguin escrites en blanc sobre negre i que estigui determinat. El que m'ha sorprès més és la definició d'alguns conceptes que s'atribueixen a... que són, diguem-ne, urgents o... Llavors ho veig molt ampli, de tal manera que cap tot. I clar, quan veig que, per exemple, l'arxiu i la documentació es considera com una característica d'urgència, o llavors ho veig una mica descompensat de la realitat, no? Penso que s'ha fet un document en què tot entrarà. També veig que la tramitació i gestió electrònica de procediments administratius, que dintre d'una estona aprovarem un punt, que és una nova situació administrativa que obligarà realment a treballar d'una manera diferent i una incorporació, aquí ja està inclosa, per tant es considerarà urgent. Nosaltres ens abstindrem per aquestes raons, perquè penso que el concepte és de que tot podrà entrar independentment de que sigui considerat urgent o essencial. N'hi ha, jo penso que les paraules aquestes ho determinen, i en aquest cas n'hi ha conceptes que no són essencials ni urgents. És per això que ens abstindrem. Penso que potser s'hauria tingut que fer una mica menys, més acurament dels termes i la manera d'expressar, almenys d'encabir aquests termes dintre d'aquest protocol. El protocol sí que el veig molt bé.
Permetem que faci una petita reflexió, potser per situar una miqueta més lluny del propi protocol i del detall. És a dir, l'administració local sempre havia tingut l'autonomia, amb els seus pressupostos i amb els seus recursos, decidir si contractava o no contractava i en quin moment creia oportú contractar un determinat professional per donar un determinat servei a la ciutadania. Sí, el que està passant ara és que el PP, el Partit Popular, en els pressupostos de l'Estat, ha dit no, els ajuntaments no podeu contractar i solament podeu contractar en situacions d'urgència, i marca uns conceptes que són interpretatius, i que nosaltres el que hem volgut és que aquesta interpretació fos àmplia, no saltant-nos a la normativa del Partit Popular, sinó que fos àmplia i que ens permeti tenir l'autonomia com a municipi de decidir si hem de contractar una persona. Et poso un exemple, fa poc estàvem recollint les ajudes al lloguer de persones amb necessitats, no? L'oficina d'habitatge. Hem tingut baixes laborals i teníem just en el pic que arribaven totes les sol·licituds. Teníem la necessitat de cobrir aquella baixa perquè si no, no teníem prou mans de tramitar tot això, que al final són recursos que obtenen, no ens ho permet aquesta normativa. Ho hem acabat fent igualment, però no ens ho permet. Llavors, ara segurament obrim el ventall perquè ens permeti donar les respostes d'allò que en un moment determinat entenem que és important. No? Jo crec que és potser una miqueta... Si et mires solament el protocol, potser el detall a tu et pot semblar una cosa més... Però ves allà una mica el concepte. És que ens estan dient, no pots contractar. I ens diuen, per què no? Però si som l'ajuntament, no tenim autonomia per decidir què necessitem i com cobrim les necessitats. Pretenen aquí obrir una miqueta més el camp. Ho dic perquè que vot un vot en contra, una abstenció, perdó.
Abstenció. A veure,
una abstenció,
Francesc,
em sorprèn.
A mi em sembla que estàs sobreentenent que jo no entenc les coses o que no m'expresso bé o no entenc, i a més ni tan sols m'has escoltat el que votava. O sigui, a veure, vamos a ver. Jo entenc que l'Ajuntament està contractant ara mateix, i això és una manera de donar legalitat a el que està fent. Jo ja et dic de començament que això em semblava correcte. Em sembla correcte i molt millor si tens una sèrie de paràgrafs on te'n diu el que pots fer i el que no pots fer. Ara bé, el que no veig com a essencial és que s'inclogui l'arxiu de la documentació. El que no veig essencial és de vegades contractacions, perquè al fin i al cap i a la fi el que estem demanant als polítics és la bona gestió dintre de l'Ajuntament. D'acord? I que la gestió dels diners dels ciutadans es gestionin d'acord a una normativa i a més de cara a la societat. Si això està, i en això estic, o sigui, jo el que no considero essencial són determinats apartats que estan aquí i no considero ara correcte que els reparaments, ho hem passat quan s'han aixecat al públic, no m'ha assabentat que ho parlàveu, però en els reparaments n'hi ha xitxa per parlar-ne de les coses que s'arriben a contractar i és gestió de diners públics. I això és gestió de diners públics, independentment de que es faci... o sigui, si ho portem tot al racionament de que l'Ajuntament no pot fer res, això tampoc és veritat perquè s'està fent. El que volem donar cabida és que es faci d'una manera correcta i per això es fa aquest protocol. I jo el que m'estic dient només, i espero que es pugui comprendre la meva opinió, és que no estic d'acord en alguns apartats d'aquesta tan àmplia definició i donar cabida a contractació que potser se podria fer internament i amb gestió. I d'aquesta manera ja obrint la porta a que es pugui fer. I potser no es ni considerarà la forma de fer-ho internament. D'acord? Perquè, a veure, lo de les baixes laborals, n'hi ha moltes maneres de gestionar tot això. Te trobes sense personal per les obres públiques. N'hi ha moltes maneres de gestionar aquestes qüestions internament. No només contractant a gent de fora. O, per exemple, el que comentava abans, que si la ràtio de les escoles està per sobre de la ràtio, si hi ha una baixa de 2 setmanes, segurament es pot absorbir. Això és el que tinc en consideració, pensant en la gestió econòmica de l'Ajuntament, perquè això és la funció dels polítics, penso, i amb aquestes raons argumento jo el que estic dient. D'acord? I és abstenció, no en contra.
Sí, Josep.
Amb tot el respecte i amb la meva opinió, eh? I amb la meva experiència, i no vull fer bronca a ningú. Jo dic, el que estem fent és l'autonomia local, és el PP que ha dit el que fem i el que no podem fer. Jo em vaig trobar, quan portava recursos humans, que una mestra, una de la... escola bressol nostra, vull dir, que vam assumir que estava de baixa més de 15 dies. Feies una contratació i hi havia informe negatiu dels tècnics i estàvem mirant a veure com. I després venia comunitat, que també és un servei bàsic, que havia algú de baixa i venia la Magalí i dèiem, és que no puc, escolta, doncs al final ho fem i ho fem amb forma negatiu dels tècnics. Aquesta autonomia local, dir què és el que no és urgent i què és el que no és urgent, al final som una empresa de serveis. Vull dir, sí, clar que tenim que ser algo raonable amb els calés, però el que no podem ara dir és que vingui aquests senyors del PP i diguin, escolta'm, l'autonomia local, que són aquesta administració que està més apropiada del veí, aquesta serà que patapam, el pal. Jo no dic, vull dir, cada un vota ja el que vol, no? Però al final aquí és un vot de dir, escolta'm, de rebeldia, de dir, escolta'm, anem a mirar si hi ha alguna fórmula legal per poder donar serveis als veïns i perquè els propis treballadors de l'Ajuntament puguin agafar també una baixa sense sentir-se malament, perquè deies, ostres, agafo una baixa i ara ja no poden contractar ningú. No podem jugar amb la gralla petita ni amb la gent gran. Vull dir, si falta gent, tenim que agafar-lo i contratar-los, amb el risc que tinga tenir polític, perquè els tècnics fan o feien aquella feina que feien aquell informe negatiu, però per mi era una crisi important. I tant era que el govern del PP amb els temes de seguretat era més laic, podia agafar, però amb el tema d'ensenyament no. Vull dir que era també bé. Vull dir, amb els temes de seguretat sempre hi havia fórmules per a veure si ja pots contractar un guàrdia, però una cuidadora, una mestres sempre havien forma negatiu. Per això dic, ole, si és que ara mateix trobem aquesta fórmula per una mica esquivar també això i ser justos amb els treballadors i amb el poble. I això no treu de que tinguem que portar unes comptes clares i ja no gastem més. Però al final som una empresa de serveis i jo pago els meus impostos aquí a l'Ajuntament perquè em doni serveis. I els serveis ho donen els professionals. Vull dir, aquí no fem xurros ni fem colònia com a Llobadan. Aquí fem serveis a les persones i això ho donen professionals. I si no poden contratar, pues, escolta, mala feina farem amb els impostos. No és cap bronca ni és res, vull dir, és la meva opinió, perquè estava content, perquè jo això ho he viscut i era molt desagradable.
No, ningú ànimo. Doncs jo deia que els reparaments n'hi havia molt que parlar-ne, precisament per això em fa recapitular amb aquest protocol, perquè n'hi havia una sèrie de punts, n'hi ha molts, els reparaments, i penso que això és bo que surti, perquè al cap i a la fi és els diners de tots els salonins i és la gestió de l'Ajuntament que fan els tècnics, però amb l'objectiu polític. Llavors, quan jo un reparament veig que es posa de manifest que s'ha detectat el cas de dos treballadors que perceben simultàniament un complement de prolongació de la jornada i de major dedicació horària, i simultàniament gratificacions per hores extraordinàries, o sigui, et paguen complements i després les hores extraordinàries, o el cas de serveis de concepte de complement de disponibilitat i localització, quan això no es fa tots els dies, però se cobra tots els dies i a més amb hores extres. O sigui, això és el que penso que té per seguir un polític i la gestió d'un polític. I en aquest cas no té res a veure amb la contratació o deixar de contratar. O contratar, per exemple, un bedel per 12.500 euros al mig any, 25.000 euros l'any. Això també suposo que en aquest punt no ens posarem d'acord, perquè jo amb tot això penso que moltes vegades hi ha coses que s'acorden i després com es tenen que mantindre i no n'hi ha ningú que pot treure aquests acords, es mantenen, no? En aquest cas és un protocol que jo ja he dit, jo penso que es pot contratar, que es té que contratar, que és necessari contratar, però que té que haver una reflexió més acurada de quins punts són considerats essencials. I ja està, és el que pensava i volia dir.
Bé, doncs una abstenció i la resta de vots favorables. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la pròrroga del contracte amb Acuambiente, Servicios para el Sector de l'Agua SAU, per a la prestació del servei de manteniment, conservació i explotació del sistema de sanejament d'aigües residuals de Sant Salvador i la Vall-llòria. Aquest és un contracte de 2 anys, renovable per 2 anys més en pròrrogues individuals d'un any, i el que portem ara és aprovació a la primera pròrroga. Un comentari?
Bueno, jo en aquest punt potser sóc una mica més punyetera, però clar, que la pròrroga s'aprovi avui, que és 27, quan s'acabava l'1 de setembre, no, perdó, l'1 de juliol, o sigui, les pròrrogues potser les tindrien que revisar una mica abans, perquè això, aprovar-lo avui és imperiosamente necessari, o sea, no la puedes rechazar. Nada más a aquesta puntualització.
Bé, bon vespre a totes i a tots. Com és sabut, des de la CUP portem anys i panys mantenint un posicionament bastant clar en relació a tots els temes que fan referència a l'aigua, en aquest cas a l'aigua que abasta Sant Celoni. En aquest sentit, des de la CUP portem molts anys plantejant això, no? Que demanant que es canviï l'actual model de gestió privada de l'aigua i tot el que fa a referència a l'àmbit aquàtic, perquè entenem que l'aigua és un bé comú i és un bé i és un element essencial per als veïns i les veïnes. En aquest sentit, entenem que és indispensable que això torni, com havia estat abans, a mans públiques. A la vegada, entenem que segons l'informe tècnic no hi ha hagut cap contratemps, l'informe tècnic que hem demanat que se'ns enviés, no hi ha hagut cap contratemps de caràcter tècnic que justifiqui la no prorrogació per un any de la concessió. Entenem que en aquest sentit que s'ha fet una avaluació en el sentit que l'empresa adjudicatària està realitzant mínimament bé la seva feina. No obstant, també entenem que davant d'una inversió de 665.000 euros anuals cal que hi hagi un exhaustiu control d'aquest servei. Entenem que 665.000 euros és un percentatge prou considerable del pressupost d'aquest ajuntament. En aquest sentit, davant d'aquest context, voldríem fer una demanda a l'actual equip de govern, que passaria per realitzar dos treballs o dues auditories, però no banda una auditoria de caràcter tècnic que pugui valorar l'actual funcionament del servei d'una forma exhaustiva, d'una forma llargament demostrable i constatable, no com l'actual informe tècnic que se'ns ha fet arribar. I a la vegada també demanaríem una auditoria financera per poder apuntalar el control financer per part de l'Ajuntament de la gestió d'aquest servei públic. En qualsevol cas, no ens tornem a cansar de demanar que cal implementar una gestió directa en tot allò que fa referència a l'abastament d'aigua a Sant Celoni i a la Vall d'Ori. En aquest sentit, el nostre posicionament de moment serà abstenció.
Jo sobreentès que ja tothom havia i per això m'ha davantat, però jo ho sento.
La posició del vot és que ara no...
És abstenció.
Abstenció també, eh?
O sigui, és que la veritat, si es presenta al ple el 28 de juliol i caducava l'1 de juliol, o sigui, és que de facto està acordat de que se segueix. No n'hi ha manera de treure-ho.
Bé, per tant, abstenció, 4 abstencions i la resta vota favorable. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança per la venda no sedentària en mercat de marxants de Sant Celoni i la Vall d'Òria. Sí, Laura.
Bé, bona nit a tothom. Hi ha bàsicament dos grups de motivacions que ens porten a fer aquesta modificació de l'ordenança. Quan diem, per si hi ha algú escoltant-nos, a la venda no sedentària de mercats de marxants, estem parlant del mercat de dimecres, que a vegades fem servir un llenguatge que és una mica barroc, però en tot cas és pels mercats dels dimecres als matins. I aquests dos grans motius pels quals fem aquesta modificació és, un, per una adequació normativa. Va canviar la directiva de serveis a nivell europeu al desembre del 2006, després la transposició espanyola va ser el 2009, a nivell de Catalunya el 2010 amb l'anomenada llei de simplificació de l'administració, després hi ha hagut una sèrie de decrets i d'altres lleis posteriors com la de mesures fiscals i administratives, etc., que han fet que al final de tot els municipis, que són sempre els que es troben a peu de carrer, doncs haguéssim d'adequar la nostra normativa. L'última modificació que hi va haver en aquest sentit va ser un decret del juliol del 2015, que és el que ens manava a nosaltres haver de fer aquesta modificació ja definitivament. Aquest és un de les motivacions del bloc de motivacions que ens ha fet actualitzar aquesta ordenança. Però n'hi havia un altre que no és menor, que és el de dir, d'acord, si ho hem de canviar, doncs hi ha una sèrie de coses que tenim sobre la taula, que és resoldre incidències que hi ha històriques i actuals de veïns, dels propis marxants, dels comerciants, de ciutadans que posen sobre la taula periòdicament, i també doncs aprofitar per fomentar la qualitat del propi mercat i revitalitzar que segueixi sent un motor de dinamització en el municipi. El nostre mercat, ens agrada dir-ho sempre, data del 1152, és un dels mercats més antics i sempre ha sigut un pol d'atracció a tota la zona, i per tant doncs creiem que hem de seguir-li donant importància. Dues coses, algunes coses amb les que fa especial èmfasi, ja sigui per obligació d'aquesta normativa que dèiem, o ja sigui perquè hem trobat la necessitat de fer-ho a petició d'algun dels actors que hi intervé, doncs bàsicament és el tema de les autoritzacions. Les autoritzacions fins ara anava per ordre de sol·licitud, una mica així, doncs, qui demanava i quan hi havia vacant, ara no, ara va per concurs públic, i hi ha una llista d'espera amb una borsa que hi ha la tipologia del producte. Abans ens van fer una mica intuïtivament, i ara no, ara hi haurà tipologies, i si hi ha el cupo cobert d'una tipologia, doncs potser doncs es passarà per davant d'una altra, i després s'haurà d'esperar doncs que en aquell producte en concret hi hagi una altra vacant. El tema de la durada també ha canviat, el tema del contingut amb les dades dels titulars i persones autoritzades és una mica més concret, i l'espai a ocupar. El tema de les transmissions, també fins ara doncs anava més o menys doncs per ascendents, descendents, marit, muller, i ara està més regulat. Ve a ser el mateix, però en tot cas hi ha unes garanties, hi ha més garanties de que les coses es facin correctament, més cosetes. Els canvis d'ubicació també ja no són per criteri de la persona que hi hagi en aquell moment o per petició, sinó que hi haurà uns criteris establerts de proximitat, d'espais buits, del que dèiem de la tipologia. Els canvis de producte, ens trobàvem, això era una de les queixes dels, concretament dels marxants i d'alguns botiguers, que tenien canvis de producte d'una setmana per l'altra, i llavors a vegades doncs col·lisionava amb el producte del comerciant que hi havia a prop o bé amb el marxant que tenien al costat, i això també està regulat, com a mínim has d'estar un any doncs amb el mateix producte, perquè si no doncs és impossible poder ordenar una mica doncs tota la competència en el bon sentit de la paraula. El tema de les substitucions tampoc, bueno, s'anava fent com es podia, i ara ha de ser una persona doncs que estigui recollida en els documents, no pot ser que vingui qualsevol persona. El tema de les vacances també s'han de comunicar, fins ara doncs anaven, bueno, una mica tots els temes. L'horari, per exemple, això era una queixa dels veïns, que al matí a primera hora doncs demanaven si hi havia alguna possibilitat de poder retardar una mica, perquè en alguns casos doncs des de molt aviat hi havia merder, llavors hem retardat una hora, no podem més, però una hora sí, jo crec que si ho aconseguim doncs ja és un assoliment interessant. I en canvi els marxants demanaven que no tenien prou temps de desmuntar entre la una i les dues, i s'ha retardat mitja horeta perquè tinguin una miqueta més de temps, i bàsicament és això. En tot cas, el que sí que hem fet durant els mesos de maig i juny, previ procés de tots els professionals que intervenen a nivell d'ajuntament, que hi ha una comissió que hi ha doncs mobilitat, seguretat ciutadana, promoció econòmica, no sé si em deixo algú, bàsicament és això, i espai públic pel tema de residus, etc, etc. Doncs previ treball de tots els professionals que intervenen, els mesos de maig i juny doncs es va posar en consideració de primer veïns i comerciants, per una banda, de les zones d'afectació principalment, després dels propis marxants, i bé, en vam parlar nosaltres amb els grups polítics doncs el 29 de juny per primera vegada. Ara els passos a seguir són l'aprovació si s'escau, després un període de regularització de les parades que ja hi ha existents, i després doncs a partir d'aquí doncs la nova manera de funcionar del propi mercat. Hem, per fer-la, a banda de que la Diputació doncs té una regulació tipus que ens ajuda molt als municipis a l'hora de poder fer-ho de nou, però també hem anat a visitar Granollers, Vic i Tordera, i bueno, hem estat doncs valorant també com els hi funcionava la seva adequació, que l'havien fet prèviament, i això a vegades és un avantatge perquè pots veure que no els hi ha funcionat amb ells, i tu doncs no repetir les incidències amb les quals ells es puguin trobar. I a part d'això, només que li hem donat encara més potència amb una plataforma que tindrem informatitzada amb tot l'inventari de parades que hi ha al mercat, que fins ara no existia tampoc, i per tant doncs no teníem l'exactitud de parades, de tipologia, de productes, de metres, etc. I ara, a partir d'ara, doncs intentarem que això estigui ben registrat i que puguem donar un impuls al mercat de Sant Celoni.
Bé, alguna intervenció per part dels grups?
Per tant, quedaria aprovat. Passaríem al següent,
és l'aprovació inicial de les modificacions de les normes d'accés i permanència de l'Escola d'Adults de Sant Celoni. Sí, Raül.
Hola, bona nit. Presentem a ple unes petites modificacions a la normativa d'accés a l'escola d'adults, molt tècniques. Ha sigut el propi equip administratiu i l'equip docent que les han proposat. Només vull fer un parell d'esmenes al document, perquè doncs, amb la Montse hem estat comentant que hi havia un parell d'incoherències o un parell d'incorporacions que en algun moment podien semblar confuses. Simplement en el punt 7.10, on parla que les llistes d'espera estaran vigents durant tot el curs, això es contradiu perquè no tots els cursos tenen llistes d'espera vigents durant tot el curs, perquè hi ha ensenyaments que un cop començat l'ensenyament, de fet en la taula el full següent que ho explica, doncs s'acaben les vacants. Per tant, incorporaríem que les llistes d'espera estaran vigents fins a la data màxima d'oferta de vacants de cada ensenyament, ja queda recollit en el quadre posterior. I l'altra modificació que ara quan aprovem el document incorporaríem és administrativament i per normativa s'ha canviat el 7.9 que es diu que el pagament de les quotes del curs es realitzarà per domiciliació bancària. Hem exclòs el que deia d'excepcionalitat, però un paràgraf idèntic a l'antic queda en el 8.6 i per ser coherent amb el document i amb la normativa el 8.6 quedaria exactament com l'anterior, és a dir, el pagament de les quotes del curs es realitzarà per domiciliació bancària d'acord amb els criteris que es concretin a les ordenances anuals. L'excepcionalitat, com en el punt anterior, es trauria. La resta d'incorporacions les teniu a l'informe i serien les dues úniques esmenes que entraríem en el document.
Sí, alguna intervenció? No? Carmen?
No, el veiem correcte. Votarem a favor.
Perfecte. Bé, per tant, passaríem al següent punt, que és l'aprovació de preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a bàsics del Centre Municipal d'Esports Sots de les Granotes per la temporada 16-17. Sí, Òscar.
Sí, bon vespre. Val a dir que els serveis considerats com a bàsics són els cursets de natació, tant els per usuaris com els de els escolars, i que segons el plec de clàusules administratives que regula la concessió amb l'UFEC s'estableix que seran actualitzats prenent com a referència l'índex de preus de consum del mes d'abril de l'any referit a Catalunya. L'IPC del mes d'abril, que va ser publicat el mes de maig, va ser de menys 0,8 i es proposa acordar doncs, els preus amb aquesta rebaixa del 0,8.
Sí, alguna intervenció? Sí, Enric.
Bé, bon vespre de nou a totes i a tots. Bueno, entenem que és coherent el llistat de preus que se'ns acaba de presentar. Només tenim una qüestió, i és que, bueno, que ve arran d'una demanda que ja s'ha fet en aquest ple diverses vegades també, que va relacionada amb el tema de l'abonament per persones aturades. Si mal no recordo, l'any 2014, el novembre del 2014, va haver-hi un acord de la Comissió de Seguiment de la Sot de les Granotes per incorporar aquest tipus de bonificacions. Si mal no recordo, m'esmeneu, fins i tot es va arribar a posar damunt de la taula la proposta de reduir un 50% la quota en diferents franges horàries a les persones que estaven en aquesta situació de precarietat i d'atur, que implicava passar de 22 euros a 11 euros, per exemple, en el servei de piscina. Però, malauradament, malgrat en aquell moment d'alegria i efervescència va haver-hi unió i comunitat entre tots els grups polítics, cap grup polític al govern ha estat capaç d'aplicar aquests abonaments destinats als aturats. Malauradament entenem doncs, que l'àrea de serveis socials d'aleshores i l'actual no ha estat capaç de reeixir en l'intent d'incorporar aquesta demanda. En qualsevol cas, com nosaltres ja vam manifestar al ple del passat 5 de juny de 2014, votarem en contra fins que no hi hagi una quota social en els preus públics relacionats amb el Centre Municipal d'Esports del Sot de les Granotes.
Bé, alguna altra intervenció?
Bé, sí, nosaltres Carmen. Votarem a favor, però és de fet que faltava aquesta quota. Sí, sí.
Recollim i en tot cas ho valorem, en aquests moments no ho estem analitzant, per tant ho recollim. Passaríem per tant al següent punt, que és l'aprovació de l'adhesió al pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima. De fet, vàrem fer una aprovació recent en aquesta mateixa línia. El que en aquell moment vàrem fer és l'adhesió al pacte que es feia més en l'àmbit d'entorn de Catalunya, estimulat per la Diputació, però el que fem ara d'alguna manera és adherir-nos al pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima que promou la Comissió Europea. De fet, el pacte que ja havíem subscrit està en aquesta mateixa línia, però de cara inclús a que tot estigui més travat, de cara a possibles subvencions, s'ha considerat que valia la pena que ens adheríssim al pacte marc, que seria el que ens ve donat per la Unió Europea i que seria el d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima. L'acord, per tant, és fer nostres els objectius de la Unió Europea per l'any 2030, no? De reduir les emissions de CO2 en el nostre territori en un 40% al 2030, i esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic. Per tant, no és solament fer accions per disminuir l'efecte hivernacle vinculat a l'emissió de gasos, sinó també fer actuacions en la línia de preservar el canvi climàtic en altre tipus de mesures. Per tant, és més ampli del que s'havia fet fins aleshores. De fet, en aquests moments tenim una subvenció amb la Diputació que ens assessora i ens ajuda a elaborar tots els objectius concrets i tot el pla d'acció i de treball per assolir aquest objectiu d'aquesta reducció de les emissions de CO2. Alguna intervenció per dels grups? Per tant, quedaria aprovat. Passaríem al següent punt, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per un país lliure de corrupció d'estat. Sí, Magalí.
Ara, sí. Bona nit. Llegiré la moció que hem presentat i bàsicament diu així, ens diu que el Diario Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'Interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'oficina antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'Estat contra Esquerra Republicana Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència. El ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'oficina antifrau, va intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat. Malgrat els seus intents per desacreditar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya. La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil, que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. Atès que l'oficina antifrau ha de ser una institució independent que ha de treballar per enfortir la integritat en el sector públic català mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció. Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atenta contra aquesta qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament, i no podem quedar impunes fets com els descrits, propis d'estats totalitaris. Atès que la democràcia i la llibertat d'expressió han de ser els pilars bàsics d'un estat, per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria proposa l'adopció dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Sant Celoni exigeix la dimissió del ministre de l'Interior en funcions, el senyor Jorge Fernández Díaz, per haver emprès de la mà de l'exdirector de l'oficina antifrau, el senyor Daniel de Alonso, accions, conductes i actituds de persecució a formacions polítiques catalanes, amb l'única voluntat de perjudicar el procés democràtic de construcció nacional que està vivint el nostre país. Segon, manifestar el suport de l'Ajuntament de Sant Celoni a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitat a les persones implicades. Tercer, donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de corrupció d'Estat. I quart, fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.
Bé, el nostre grup hi votarà a favor. Estem d'acord amb el plantejament que fa aquesta moció. Per part dels altres grups. Sí, Eduard.
Bé, nosaltres proposàvem un altre tipus d'esmena, que el fi era el mateix, la dimissió de Jorge Fernández Díaz i la inhabilitació a càrrec públic també el Jorge Fernández Díaz i el Daniel D'Alfonso. Però la nostra era, diguéssim, com més neutral, menys polititzada. Llavors, us la vam passar, si us semblava bé canviar-la o afegir-la, no sé.
Sí, nosaltres sí que agraïm doncs, al PSC haver-se posat en contacte amb nosaltres i haver-nos passat aquesta moció, però sí que podem afegir un pàrraf, si voleu, en línia amb el que vosaltres dieu, però sí que entenem que les dues mocions, tot i tindre un fons o algun, o sigui, un punt en comú, són diferents. Per nosaltres el que volem incidir moltíssim és que el que s'ha fet és atacar directament el procés català, s'ha atacat directament doncs, amb unes eines que estan acostumats a fer des de l'Estat espanyol i això és, evidentment no podem permetre. Nosaltres us donem doncs, si vosaltres voleu afegir un paràgraf cap problema, però nosaltres la moció en aquest sentit no la canviarem. Vull dir, no, per nosaltres és fonamental doncs, el fet de que l'Estat espanyol no accepta el procés que s'està fent a Catalunya. Ell l'ha d'encarar i ho ha d'entendre i ho ha de veure i no vol fer-ho. I el que ha fet senzillament és anar a atacar els partits polítics que estan a davant del procés i anar-los a afablir i a buscar temes doncs, que no tenen sentit, no? Que no són, bueno, no és la realitat i que s'està fent un gran greuge a la democràcia en aquest sentit i a les ideologies diferents que hi puguin haver-hi a l'Estat espanyol.
Llavors, no sé si es podria fer igualment, però què et semblaria si presentéssim la nostra? Nosaltres la vostra, votem les dues i també ens sentim més còmodes tots, perquè al final la finalitat, repeteixo, és la mateixa, vull dir, és la dimissió del ministre i la inhabilitació a càrrec públic tant a ell com al Daniel D'Alfonso. I així ens en sentim tots més còmodes a l'hora de votar.
No ho sé, vull dir que el secretari també digui, nosaltres evidentment com a Esquerra Republicana presentem aquesta moció perquè a més hi creiem i volem denunciar aquests fets. Vull dir, no hi estem gens d'acord i estem cansats que l'Estat espanyol estigui manipulant constantment el procés, que textualment el senyor Fernández Díaz vagi dir doncs nos hemos cargado su sistema sanitario i crec que això s'ha de denunciar totalment. Si voleu presentar-la, nosaltres ho veiem bé.
La moció que ha presentat Esquerra està informada per la informativa.
Sí, la moció que ha presentat Esquerra ha estat dictaminada per la comissió informativa. En el si de la comissió informativa és quan es poden fer vots particulars o una altra proposta de dictamen, que no va ser el cas. Si es vol presentar una altra moció, l'única possibilitat és que fos un punt d'urgència, perquè el nostre ROM, el ROM de la Junta de Sant Celoni, diu que en aquests casos que es volen presentar esmena s'ha de fer per escrit en les esmenes, i llavors que es voti l'esmena. Sempre havia de passar en un altre ple, que es va presentar un escrit alternatiu de moció i tal i qual. En aquest cas no tenim un text escrit de proposta o d'esmena a la moció, en la qual cosa si es vol presentar una moció, hauria de ser una moció d'urgència, s'hauria de votar l'urgència i tal, perquè no està dictaminada per la comissió informativa i s'hauria d'explicar el text perquè jo tampoc tinc els text, espero que me'l passeu, perquè si presenteu això per urgència, però jo no el tinc. Però clar, presentar ara dos dictaments alternatius, com no està dictaminat a la comissió informativa, no és possible en aquest sentit. L'única possibilitat que hi veig és que es presenti com un punt d'urgència. Una cosa una mica estranya perquè serien dues mocions molt semblants, però bé, és l'única possibilitat que hi veig.
Bé, seria una opció si volguéssiu.
No, però ben mirat millor que no, perquè estem en contra de les mocions d'urgència, cada que millor que no, i llavors no ens portem la contrària. Llavors deixem-ho així i ja està. Votarem favorablement, tot i que no ens sembla bé tot el tema que s'encari d'aquesta manera, vaja. O sigui, estem d'acord amb el fons de la dimissió del Jorge Fernández Díaz, uh-huh. Ho encararíem de diferent manera. Uh-huh.
Nosaltres en aquest sentit entenem perfectament el Partit Socialista, però també doncs, volem mantenir la nostra moció doncs, perquè d'alguna manera estem treballant per aquest procés, no? I per nosaltres és molt important i així també entenem moltíssim tots els greuges que està fent el govern, el Partit Popular, bàsicament, doncs, a la resta d'Espanya i en molts temes. No? Vull dir, realment penso que es caldrien fer moltes mocions per denunciar moltes de les lleis que estan fent que són injustes i realment són, vull dir, fins i tot van en el temps enrere, de veritat.
Sí, alguna altra intervenció? Jaume?
Nosaltres hi votem a favor i, evidentment, diu inclús amb la línia política que té el document. Entenem que la dimissió d'en Fernández Díaz és interessant. Bé, no crec que sigui el fons, perquè el fons és que l'Estat espanyol actua per trobar corruptela directament a la política catalana. Una cosa és que presentem una moció en què no volem corrupció a dins de la política, d'on sigui. Això seria una moció. Però en aquest cas el que estem votant és que denunciem l'atac de l'Estat espanyol envers els partits polítics catalans que volen declarar la independència a Catalunya. Llavors això és el que és totalment invisible i de fet aquest és el fons de la moció.
Sí, 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 no ho nego. Però a més també, no, no, però a més també la nostra moció, el que feia referència també era, per exemple, a les reunions que va tindre el ministre amb Rodrigo Rato quan es va saber tot el tema aquest. Llavors, no era focalitzar-ho només en un tema, com aquesta moció, per exemple, sinó era fer-ho més ambigu, perquè no només contra la política catalana, sinó és que és en tota la política espanyola. No deia que no hi hagués res contra la política catalana ni res d'això. Però sí que és cert que aquest home ha actuat malament, no només amb política catalana, sinó en clau espanyola. I era això, que la nostra moció era més ambigua, més...
Sí que ha dit que aquesta moció no entrava tant en el punt polític. Ho ha dit ell, eh? Exacte, exacte. Jo estic defensant precisament que aquesta moció tingui aquesta connotació polititzada. Vull dir que no, que ho ha dit.
Bé, sí, Carmen?
Bé, per la nostra part... Jo portava una idea aquesta tarda, el que passa que ho hem parlat una mica abans i quan llegeixes el títol, moció per a un nou país lliure de corrupció d'estat, això és una frase molt bonica, no? Però jo el que pensava i he parlat amb la Magalí era d'afegir alguna part referent a lo que és la més punts a part de la corrupció d'estat, no només el del senyor Fernández Díaz, que estem tots d'acord que l'actuació realment ha sigut nefasta. Bé, llavors en aquell moment ha considerat la regidora d'Esquerra que no era necessari fer cap punt d'añadidura, ara mateix deies que sí, però en aquest moment has dit que no. Llavors, la veritat és que la moció per un nou país lliure de corrupció d'estat era un títol molt adient per afegir punts que inclouguessin situacions de corrupció d'estat que s'han donat a Catalunya també per part de governs anteriors. Llavors, això potser és el que em manca d'aquesta moció, d'acord? De tota manera, nosaltres pensàvem votar a favor, donat la connotació, el que passa que volíem potser ampliar una mica a el que és corrupció d'estat a Catalunya, que s'ha donat, que n'hi ha molts casos de corrupció, a part de la del PP, que la del PP ja és general només, o sigui, això és un punt més de l'actuació del PP, no? I com he dit, pensàvem votar a favor, el que passa que la manera de portar-la potser no m'ha semblat adient del tot.
És evident que nosaltres, Esquerra Republicana, tampoc no està gens d'acord amb la corrupció i amb la corrupció de tots els partits i el que volem doncs, és anar amb un país i treballar els temes de corrupció i que hi hagi una transparència, és evident. I realment es pot fer una moció en aquest sentit. Nosaltres serem els primers a fer-ho i els primers de treballar-la conjuntament. Nosaltres no tenim cap problema, però és que aquesta moció està pensada en uns fets que van haver-hi en contra del procés, una mica com ha dit en Jaume, en referència també al que has dit en Jaume, vull dir, és així, no n'hi ha més. Nosaltres estem oberts, si voleu afegir un pàrraf, cap problema, però penso que potser és més idoni treballar una moció en tot el sentit de que estem en contra de la corrupció, de la manipulació i d'anar a atacar persones i anar-los a buscar els punts febles o partits, és igual, doncs perquè ideològicament no es pensa igual. Però si vols treballar una moció en contra de la corrupció, cap problema. Nosaltres ens hi afegim, evidentment que sí.
Sí, Enric.
Res, no, només per recalcar el, bueno, el que des de la CUP havíem entès en aquesta moció, que de fet ja ho ha exposat el Jaume, però m'agradaria reafirmar-ho, és que teníem la sensació que aquesta moció va més enllà del que pugui plantejar el Fernández Díaz o el de Alonso. El que fa aquesta moció és posar damunt de la taula les clavegueres de l'Estat. És a dir, el senyor Fernández Díaz i el senyor de Alonso no treballen sols exercint aquesta lògica, diguem-ne, clavegarística, mai més ben dit, de guerra bruta, guerra subterrània, com molts cops ha passat en molts estats, doncs no treballen sols. O sigui, el que enteníem que defensava aquesta moció és que, malauradament, s'estan emprant recursos logística i personal de l'Estat espanyol, en el qual nosaltres també encara hi tributem, per exercir una sèrie de pressions, investigacions i, com ells diuen, atemptats, per exemple, al nostre sistema sanitari, que són inadmissibles en qualsevol sistema democràtic. Per tant, entenem que aquesta moció, al fons, el que planteja és posar de manifest les clavegueres que en aquests moments hi ha a l'Estat espanyol en relació a un procés que pot agradar o no pot agradar, però que és completament democràtic i legítim que està exercint el poble català. Per tant, aquesta era el que enteníem nosaltres que era l'eix central d'aquesta moció. Més enllà de criticar i de reprovar, evidentment, el senyor Fernández Díaz i el senyor de Alonso.
Bé, entenc que queda clara la postura. Vot favorable per part de tots els grups, entenc.
Sense cap modificació de text, entenc.
Sense cap modificació de text. Passaríem al següent punt, que és la moció que presenta el grup municipal de la CUP de Sant Celoni demanant la construcció i posada en funcionament d'una piscina descoberta a Sant Celoni. Sí, Jaume?
Abans hem comentat que ens demanaven canviar la primera paraula del punt 1, canviar exigir per demanar. Si us sembla, no hi ha cap problema. Bé, amb aquesta moció el que pretenem és valorar la piscina municipal descoberta com un equipament necessari amb les polítiques d'oci a Sant Celoni. Un equipament que anys enrere ja havíem tingut i que per motius es va fer la nova escola i aquest equipament va desaparèixer. La intenció és arrencar aquest projecte nou dins de l'equipament com un nou equipament per Sant Celoni i donar cobertura a una franja d'edat que va des dels 0 als 99 anys, del qual els usuaris en són tots. D'altra banda, bueno, hem comentat aquí que seria interessant doncs, que puguin arribar-hi a evitar molts desplaçaments perquè és una necessitat latent i a la gent busca alternatives, ja sigui a Gualba, ja sigui a Gaserans, ja sigui a Llinars o ja sigui a Palau Tordera. Anem als acords. El que demanem és demanar a l'equip de govern que es treballi d'ara mateix per fer possible aquesta construcció d'una piscina municipal descoberta amb un calendari que permeti obrir portes dins d'aquest mandat. Per tant, demanem que s'ubiqui en un espai on no sigui necessària la utilització de transport privat per accedir-hi. Volem dir que sigui un espai on amb una pacificació s'hi pugui arribar de manera a peu o amb bicicleta, més a més. Plantejar el model de piscina i la seva disposició econòmica amb l'objectiu de poder garantir aquest servei. Aquesta seria la nostra moció.
Bé, jo potser, no sé, ara mentre el llegies l'altre dia hi pensava, potser inclús podríem afegir-hi una altra modificació, que estaria en la línia del que també s'ha estat fent. De fet, en l'aprovació del pressupost hi portàvem un pla d'actuacions, d'inversions, entre elles hi havia la de la piscina. Per tant, en fi, ja hi estem treballant. De fet, vàrem aprovar, en fi, amb els vots dels socialistes i els nostres, vàrem aprovar el pressupost i una planificació d'inversions que contemplava aquesta actuació més de cara al 2018, perquè en fi, el pla d'inversions s'ha de poder fer en, fi, en base a totes aquestes normatives legals que ens limiten i ens dificulten poder invertir tot el que volguéssim si no tenim uns condicionants. Per tant, hi havia diferents actuacions que s'havien anat calendaritzant. Per tant, nosaltres estaríem d'acord en demanar a l'equip de govern que segueixi treballant, no? En fer possible, no? Perquè, en fi, crec que s'hi ha de treballar. De fet, doncs, fa pocs mesos vàrem aprovar en el pressupost i de fet fèiem una proposta econòmica a invertir. Crec que el tercer punt és un punt interessant que s'ha de treballar amb més detall i, de fet, perquè això fora possible en els plaços que nosaltres ens marcàvem, doncs aquest proper any doncs tenim intenció de treballar, que és també una mica la viabilitat. És a dir, al final no és solament una inversió que pot costar X diners. Vam fer una proposta d'1.200.000 a partir d'uns primers estudis que hi havien, però és probable que es pugui quedar curt en funció de quin tipus d'equipament es vulgui fer i la ubicació que definitivament acabem de col·locar. Sabem que ubicacions en tenim poques, jo crec que en som coneixedors tots els grups. Quan hem discutit altres equipaments, doncs som conscients que com a municipi disposem de pocs espais, terrenys de dimensions una miqueta grans que permetin una piscina per un municipi de la dimensió de Sant Soni. El que no podem fer és una piscina que ha de tenir la dimensió adequada pel volum de persones que viuen a Sant Soni. Per tant, no hi ha molts espais, tenen algunes dificultats tècniques i aquest és un aspecte que hem de treballar. Per tant, estem d'acord que aquesta és una necessitat reclamada per la ciutadania i per això la vàrem contemplar en la previsió d'inversions. En fi, estem d'acord amb que sigui assequible a una distància raonable, és a dir, els espais possibles estan en el límit de la trama urbana, però entenem que en bicicleta o a peu segurament en 15 minuts hi és tothom. Per tant, ens sembla que són raonables. Per tant, en fi, nosaltres hi estaríem d'acord. En fi, potser no de què comencem a treballar d'ara mateix, sinó pensem que ja hi ha una determinada feina feta i, per tant, en fi, agafem el repte de seguir treballant i, en tot cas, també compartir en fi, les diferents prioritats i quan tinguem dades més concretes, compartir també amb tots els grups cap a on tirem i en quins plaços i en quins temps ho fem possible. Sí, algun grup que vulgui intervenir? Sí, Eduard.
Bé, com diu en Francesc, quan vam acordar els pressupostos i les inversions, doncs un dels temes era la piscina, llavors votarem favorablement.
Sí, Carmen.
Bé, nosaltres suportàvem el programa, encara que els pressupostos van votar en contra, van valorar molt favorablement aquest punt. És una demanda de la població, n'hi van recollir firmes l'any passat per l'estiu. Nosaltres també ho demanem al boletí municipal, és una demanda real, no s'entén que a Sant Celoni no hi hagi una piscina i n'hi ha que mirar de fer totes possibles per tindre una la més aviat possible a Sant Celoni i acorda amb el municipi, òbviament. Per tant, nosaltres votarem a favor.
Una puntualització. Piscina n'hi ha, eh? Si no compleix segurament el període... Bueno, però és una matització que jo crec que és bo fer-la, eh? El període d'estiu és evident que no compleix amb la necessitat d'aquest període, però sí que hi ha una piscina que compleix amb altres necessitats, eh?
Només una cosa. Ara mateix no soc usuària del Sot de les Granotes, però un estiu, el primer estiu que es va decidir de fer piscina d'estiu, la gent, quan els nois, sobretot els nois i les noies també de 15 anys, quan van a una piscina d'estiu no van al Sot de les Granotes, perquè la monitora l'estava dient tota l'estona: no saltis, no tiris, no... O sigui, evidentment hi ha una piscina, però una piscina d'entrenament per a gent gran, i això és més una cosa lúdica que fa falta pel jovent, que precisament a Sant Celoni no n'hi ha gaire cosa, no? Òbviament estic dient una piscina oberta.
D'acord, res més.
En relació a la puntualització que feia en el text, és a dir, de seguir treballant...
Bueno, perfecte, sí. Ah.
Per tant,
podríeu afegir seguir treballant fermament una cosa així contundent, saps? Que quedi clar, gràcies.
Sí, sí, em sembla bé.
Gràcies. Eh?
Per tant, quedaria demanar a l'equip de govern que segueixi treballant fermament des d'ara mateix. Sí? Sí, senyor secretari? Sí?
Demanar a l'equip de govern de seguir treballant fermament des d'ara mateix.
Sí, sí.
Per fer possible la construcció.
Sí? Ho veieu bé? Sí? Els punts de control de l'equip de govern. I per tant, bé, donar compte de les resolucions que les heu tingut al vostre servei i de les contractacions i el punt de pregs i preguntes. Sí, Enric.
Sí, bon vespre de nou. Una mica relacionat amb el que ja hem comentat en el punt número 1, en el punt on es parlava de la concessió de serveis d'aigua Acuambiente, voldríem en tot cas fer un prec demanant que des de l'equip de govern es faci o realitzi un pla d'auditoria sobre les diferents concessions que en aquests moments hi ha a l'Ajuntament de Sant Celoni. En aquest sentit, entenem que això permetria un major control financer per part d'intervenció. Gràcies.
Bé, ho recollim, eh? El pressupost en aquests moments tampoc, en tot cas, haurem de valorar de quina manera. De fet, algun audit, si amb anterioritat ja havíem fet algunes auditories, en concret el de la gestió del sot de les granotes i alguna altra. Per tant, bé, ho he recollit abans quan ho heu dit, n'he pres nota i ho valorarem.
Una
sí,
pregunta.
Alguna altra pregunta?
Només pel tema de les auditories. De fet, el que us podem passar és una llista de les que ja es fan, perquè hi ha algunes que ja es fan i inclús serveixen per determinar algun... Bueno, si realment s'estan aplicant els processos que es corresponen, i després sí que podem valorar si hi ha altres proveïdors que es considera que s'hagi de fer aquest tipus d'activitat.
Sí, Carmen?
Una pregunta només. Els reparaments d'interventor, he vist també un apartat que m'ha cridat l'atenció, que és que l'Ajuntament paga l'alquiler de l'oficina de Surea. Això no està inclòs en el contracte de Surea? Ho podríeu comprovar?
Que paga el contracte, no.
Lloga.
El local?
L'Ajuntament lloga el local a Surea que paga... Que hi ha un tema...
D'acord.
Bé, alguna altra pregunta? Bé, doncs bones vacances als que les feu, als que les fem. Bon estiu.